Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha sants i sants. A les Illes va per lligues i entre els més importants hi ha Sant Antoni, Sant Sebastià, encara que només sigui per Palma, i, per suposat, Sant Joan. El sant més important de l'estiu, sobretot venerat a Ciutadella de Menorca, però també a la resta de les Balears. Per aquestes terres, els Joans som incomptables, així que tampoc és estrany que als nostres arxius en sumem cada any uns quants i enguany no ha estat cap excepció. En tot cas, per excepció, la seva categoria i peculiaritat, perquè precisament a Menorca vam tenir el plaer d'entrevistar Joan Carles de Nicolàs Mascaró, una eminència no exempta de polèmica de l'arqueologia local i algú que també ha conreat el periodisme. I poc temps després entrevistàvem a Mallorca a Joan Bibiloni Vivancos, l'actor conegut per acompanyar Xes Fortesa en els seus millors anys i cofundar amb ell la companyia que duia el seu nom. Avui hem decidit rescatar els seus dos testimonis i un any més retre homenatge als sants. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Menorca, tornant a casa de Joan Carles de Nicolàs. Ell mateix es presenta.
Quan tu me diguis.
Com vola.
Bé, jo em dic Joan Carles de Nicolàs Mascaró. Veuràs que és un llinatge, és de Nicolàs, un llinatge castellà, un nom que li posen el D per diferenciar, supòs. No té res que veure amb la noblesa ni res per l'estil. I el Mascaró és un llinatge ben balear, no? Mo mare era ciutadenca i bueno, es van trobar aquí a Menorca, mon pare i mon mare, i es van arribar a casar. I després mon pare el van destinar a Madrid. Mon pare treballava, era sanitari, és a dir, era metge, infermer, de Sa Marina. I estava destinat a l'esport de Pollença, a una base que hi havia de patrulleres, unes patrulleres velles que havia regalat als Estats Units a en Franco després de la guerra. Però, bueno, unes patrulleres molt efectives, eren molt, molt interessants, que tenien una tripulació de 7 o 8 homes, un capità, un segon, un o dos mecànics, tres o quatre mariners i un sanitari, un artiller i un sanitari. Això era la tripulació. I mon pare era sanitari d'una d'aquestes lanxes. I aquestes lanxes, aquestes patrulleres, les Balears, totes les Balears, bàsicament es contraband i ajudar en cas d'un accident, perquè en aquell temps fem de tot, no? I, bueno, la Ciutadella va conèixer a mon mare, i es van enrotllar, i es van casar, i després al cap de poc temps el van enviar a Madrid. A Madrid, que fa un sanitari de Marina a Madrid. Pues mira, el Ministeri de Marina té un sanatori antituberculós a la Sierra de Guadarrama, no? Allà, a prop de l'Escorial. I allà va haver en aquest sanatori. Sí, va ser purament accidental, perquè al cap de poc temps també se'l van endur a un altre lloc.
D'on provenia el vostre pare?
Mon pare era de Guadalajara, però la família d'ell eren de Madrid, bàsicament. I era una família, bàsicament, del món sanitari. És a dir, jo vaig tenir, perquè ja no hi són, tres concos que eren enfermers, també, igual que mon pare. I encara tenc cosins que són enfermers. I la meva germana és enfermera, ara jubilada ja. És a dir que no sé per quins set xous, tots de la rama sanitària. La mare és de Joana Mascaró Caules. Són dos llinatges ben ciutadans, ben balears. I bé, què t'he de dir? Son pare, és a dir, l'avi meu, era ferrer a Ciutadella i durant la guerra em sembla que se'n van anar a Mallorca, van estar a Mallorca, perquè aquí bombardejaven i allà no. I bàsicament una família normal de Ciutadella, no tampoc treballadora, tots els meus concos i mon mare també havia treballat a una fàbrica de bisuteria a Ciutadella. de jove. I bueno, i ja saps com són les dones marroquines, no? Que no se'n volen anar de Silla. És a dir que mon pare s'anava on l'enviaven, on el destinaven. I mon mare tirava per venir el més a prop de casa seva. Ho va aconseguir. És a dir que primer van rodar a Galícia, van estar una temporada, no sé si 2 anys o així, al Ferrol. Després a Madrid, ja jo de més gran, jo amb 8 o 9 anys era a Madrid, perquè estava destinat al Ministeri de Marina, que també necessitava algun sanitari, per lo vist, si algú tenia un mal de panxa en el Ministeri de Marina. Bé, ja que sé, coses de la vida, no?
Com recordau la vostra infància? Perquè...
Bé, mira, va ser una vida així, una mica accidentada, diguem, de molt jovenet, perquè vaig arribar a Menorca que tenia 10 anys. Ja en tens 73, ja m'ho diràs tu, si no som menorquino, no sé què som. Jo no puc dir, d'on ets tu, de Madrid? No, de Madrid oficialment, però res més. Punt. Jo tota la meva vida s'ha desenvolupat aquí i totalment adaptat a la cultura de Balear, no? I menorquina en general, en particular. Una cosa pot ser interessant és que vaig... La meva mare, bueno, era una família catòlica, practicant a mitges, d'allò normalet, però tenia una tia que era especialment religiosa, ma mare, i la tia insistia, aquest soldat, hauria de ser capellà. I me van influenciar perquè anés al seminari a estudiar. I efectivament, en els 12 anys, entro en el seminari de Ciutadella i ja m'haig tirat 6 anys, dels 12 als 18. I com vaig tenir un poc més de seny, vaig decidir que allò no era el meu. I me'n vaig anar. És a dir, vaig fer fins al segon curs de filosofia a Ciutadella, en el seminari, que després me van convalidar fins al preuniversitari que hi havia llavors. Em sembla que era el primer any que es feia COU, el que s'anomenava COU, no? És a dir, que bàsicament quasi tot el batxillerat el vaig fer en el seminari. I després, bueno, quan vaig sortir del seminari, pues, a fer feina allà on fos, no? És a dir, primer feines diverses per aquí i per allà, a una fàbrica de bisuteria. Me'n record, tot el dia me'n recordaré, que feia bolles de collar de plàstic, i que amb una màquina d'injecció, una arma tosta que era com aquesta taula, no? De ferro, no? Que tenia allà un motlle i unes toves que invocaven el material de plàstic i allò va fer les bolletes, no? I a cada roda, que feia una roda, hi havia 30 o 40 bolles. És a dir que en una hora de feina fabricaves 30.000 bolles de collar. No deies res com va la cosa, no? Com anava, no? I com va, perquè això encara funciona igual, no? Aquesta tecnologia no ha canviat gaire de fer bijuteria barata d'aquesta, no? De plàstic. Després vaig estar treballant també amb Aviaco, que és la companyia aèria principal de les Balears, no? Que rodava per aquí, venent bitllets i tot el que estava a una oficina d'amor. I altres coses, també altres cosetes. I...
Volia demanar-vos si havíeu mantingut el contacte en Silla mentre havíeu estat voltant per la península amb el vostre pare.
Pràcticament no. És a dir, de vacances potser veníem a algun any, no sempre, però venia a passar 15 dies o així a veure la família, no? A veure l'avi, depèn de per aquí, que ara eren vius, els dos avis de castellans no els vaig conèixer, però els avis menorquins sí, i ell particularment va tenir una bona influència en mi, perquè un home que li agradava el camp, que li agradava anar a pescar, tenia una barqueta en Sant Andrià, i bueno, jo els estius que passava aquí m'ho passava a pipa, i vivíem a Ciutadella Sant Andrià. Quan veníem aquí els estius, estàvem a una cova prehistòrica, precisament, acondicionada un poc, que li havien deixat a l'avi meu. I nosaltres estàvem allà i fèiem els 15 dies, tres setmanes allà, i jo encantat de la vida. I és que això també és una de les coses que em va interessar, vull dir, és una cosa que sempre he mantingut. Sempre la mà, la pesca, córrer pel Camp de Menorca i anava molt lligat amb l'interès per l'arqueologia, no? Ja he estat un camperol, diguem, és a dir, sortir pel camp i veure d'aquí d'allà i amb amics i veure què descobríem i què vèiem. Jo vaig sortir del seminari tinguent clar que a mi el que m'agradava era la prehistòria i la història antiga de Silla. Perquè, entre altres coses, vaig conèixer Ciutadella aficionats que van ser un poc els meus mestres, no? En Guillermo Florit Pedrabuena, en Oscar Passarrius. Llavors, aquesta gent me va influenciar bastant. I a més vaig tenir un professor que encara és viu, un capellà, Guillem Pons, un historiador, que ens donava classes en seminari, i venia, ell era capellà del Mercadal. I venia els dies que havia de donar classes, venia a Ciutadella amb un dels cavalls, i el dijous, record que era el dijous, un dia que era de cap vespre, després de dinar, agafava 5 o 6, bueno, és que ens podíem ficar dins el cotxe, i anaven a veure jaciments. Així, setmanalment, una sortida del camp per veure coses que ens explicaven poquet i ens ho passàvem pipa. I, bueno, jo participava d'aquesta moguda. Bueno, la qüestió és que vaig sortir d'allà convençut que jo el que m'interessava, el que m'agradava, era la història antiga i l'arqueologia. A més, també vaig tenir... Jo vaig entrar en el seminari parlant castellà i vaig sortir parlant català i escrivint català. Vaig tenir un profe fantàstic, que era en Josep Salort, que era un llatinista i literat de primera fila, investigador també d'història, un home que tots els que van passar per les seves mans com a profes van sortir bastant, bastant rebels, no? Bastant rebels culturalment, diguem, no? És a dir, era un seminari bastant progre en aquella època, per lo que rodava pel país, diguem, no?
Devien ser els anys 60,
sí, els anys 60, eh? Jo vaig néixer el 52, és a dir, jo vaig entrar en el seminari 64, 64, 12 anys. 64, i 8 que vaig fer allà, no, 8, no, 6, 6 que vaig fer allà, 70 sortia. Entre el 64 i el 70. Bé, la qüestió és que quan vaig sortir del seminari, una de les primeres coses que vaig fer, bueno, jo ja vaig sortir escrivint, fent reportatges, fent petits articles que es publicaven en el diari Menorca. Durant 12 anys vaig fer feina de periodista, sense ser periodista, però bueno, és a dir, vaig estar 3 o 4 anys sense contracte, però a la resta, fins als 12 anys, contractat i tot, és a dir, que jo era el que m'ocupava de la informació municipal de Mó i també la vida cultural de Silla, pràcticament, no? És a dir, si algú important venia a fer una conferència o del món de la cultura, sobretot, o també algun polític, o jo era l'encarregat de fer aquestes entrevistes i tenc, bueno, ja veus com 12 anys arribes a acumular, no? És a dir, que fer, per exemple, jo que sé, bastants científics, i si en arqueòlegs encara millor, perquè ja estava jo en la meva salsa, no?
Què és el que vos va atreure de l'arqueologia?
Doncs no te sabria dir, supos que l'antiguitat, que estaves en contacte amb un món desaparegut, no? I que era una mica les arrels del nostre poble, no? Catalanes, sí, però abans dels catalans, els àrabs, i abans dels àrabs, la gent indígena de Menorca, no? Que eren ja aquesta cultura talaiòtica que coneixem, i després tot el que... totes les influències que van aportar, que són moltíssimes, les diverses civilitzacions que havien passat per aquí, no? Els púnics, desconegudíssims fins fa 4 dies, romans, que eren més coneguts, totes coses perquè van generar les quatre ciutats que hi havia, les Balears, no? A Mallorca, bàsicament Palma i Palència, no? I hi ha algunes més no gaire aclarides, i a Menorca, molt Ciutadella, bàsicament. I a Eivissa, no... I para de comptar, no hi havia més nuclis urbans així una mica significatius. Però sí que tenia una ocupació intensa en el camp. per Menorca i per Mallorca, i per Eivissa també. Pot ser que n'hi hagi més en proporció a Menorca? És possible. No estic gaire segur. Mallorca i Menorca amb això són bastant iguals. N'hi ha per tot. És a dir, que la gent que es va establir en les nostres illes, vull dir, havien de menjar i havien de treballar al camp. Era l'única recurs que tenien. Tenien la mà, però la mà no eren gaire pràctics en la mà. És a dir, no tenien una tradició de construcció naval. I havien vingut amb barques, això està clar. No hi havia altra manera d'arribar. Van arribar navegant, i te diré més, van arribar amb gana. Perquè la gent, quan s'atreveix a picar un bot a la mà, en aquella època, ho feia per necessitat, no ho feia per gust. És a dir, que allà on estaven, fos el sud de França, fos la costa llevantina, la península ibèrica, estaven una mica apretats, des del punt de vista econòmic, segurament, i explorant els territoris. I primer Mallorca i després Menorca i Eivissa, és a dir, que es van ocupar i es van treballar, van treballar com a bèsties, és a dir, que ho van rompre tot, és a dir, van rompre tota la terra. Tot allà hi havia un trosset de terra aprofitable, la van aprofitar. Això encara es veu en el camp de Menorca, és un camp que està explotat fins a la intensitat, no? Totes aquestes parets que hi ha són, evidentment, molt més modernes, no són antigues. Però demostren també la continuïtat d'aquesta explotació intensa, intensiva, del camp, perquè és un recurs vital per treure cereals i treure llegums i bé, el que havien de menester, no? Perquè tampoc hi ha una caça que sigui significativa, perquè caçar quatre conills, això ho han fet tota la vida, no? I quatre ocells també, però el recurs bàsic, ramaderia i agricultura, des de temps de la prehistòria. I la ramaderia està molt ben documentada, és a dir, bàsicament bens i cabres, perquè les vaques eren puntuals. El fet de que Menorca especialment, i també Mallorca, no?, tinguin una bona proporció de vedells i vedelles, és cosa tardana, no? Aquí, pràcticament des dels anglesos, és a dir, del segle XVIII. Abans, els animals grans aquests s'empraven com a animals de feina, és a dir, per llaurar i poca cosa més. És a dir, l'explotació ramadera de Silla és una cosa recent, no?, i formatge i tot això. És un fenomen econòmic de primera fila, no?, ha estat, i segueix en marxa encara, però no era molt significatiu. El bestiar que toca és de cabra i de bé. És a dir, i és la prehistòria també. La prehistòria, quan se fan excavacions, és una quantitat d'ossos de bé i de cabra importants, molt importants.
Clar, com s'han anat trobant aquesta majoria d'aquests jaciments? Perquè molts d'ells estan en finques privades.
Sempre tots, molts d'ells no, et diria que el 99,9%. Això vol dir que tots. Tots els pobles aquests que van venir aquí se van establir un temps, curt o llarg. Tots es van distribuir uniformement per tot el camp. Home, més al sur, en el cas de Menorca, que té un sur i un nord molt ben definits, des d'època geològica, tenen unes pedres diferents, una qualitat d'estorn diferent, una quantitat d'aigua diferent. Això marca la localització i l'aprofitament del territori. Llavors, clar, el sur, el migjorn, és la zona més rica en quant a patrimoni, però això, per aquestes circumstàncies físiques, bàsicament, no?
Perquè la terra era més fèrtil, allà.
Bueno, sobretot tenia més aigua. Els barrancs, quasi tots els barrancs estan al sur. I els barrancs són els llits de torrents i per això, petits rius, no?
Quina és la civilització que va deixar més rastres? O és més fàcil seguir-li els rastres?
Bé, mira, la cultura talèutica va ser intensa, és a dir, la cultura, bueno, des de l'edat de bronze allà, no? És a dir, des del que anomenem pretalèutic, o de l'edat de bronze. Però en l'edat de ferro, cada vegada més, cada procés, diguem, cronològic posterior ha estat més intens, que és més antic, no? És a dir, són anant de menys a més, lògicament, eh? Fins a arribar ja als romans, sense aturada. Hi ha hagut una successió de pobles i de gent, que es devien mesclar, tots ells, i que havien fet una cosa difícil de definir, no? El principi de la balearicitat, si l'havien de dir d'alguna manera, no?
Hi ha un recolzament històric darrere aquesta idea de les Illes Balears.
Sí, clar que sí, perquè és qui vulguem, perquè si ens n'anem als romans, doncs mira, ja la cultura urbana, diguem, és cosa de romans, i la cultura urbana també és la font de la cultura, més que no en el camp, lògicament. El camp té la cultura de la producció, però allà on hi ha les inscripcions, per exemple, l'escriptura és normalment a les ciutats. En el cas de Menorca, Amó i Ciutadella, és on hi ha inscripcions romanes. Però ara, últimament, n'hem trobat bastant en el camp. Això vol dir que en el camp també hi havia una certa qüestió, no? És a dir, que clar, pagesos també van a missa, per dir-ho d'alguna manera, no? I tenien els seus cultes, i els cultes clàssics, no? I això ha tingut un reflex en el camp, perquè en els Gipolleus estem trobant descripcions romanes. En Gipolleus, coves, artificials, picades, que són funeràries, de sal de ferro, quasi totes. No, n'hi ha de més antigues, però on trobem les inscripcions aquestes, que no solament són lletres, hi ha una variació d'inscripcions bestial, hi ha moltíssimes, milers. Això s'ha posat en valor molt recentment. I és que va començar en això va ser en Mascaró Passarrius. En Mascaró Passarrius és la feina que va fer tant a Menorca com a Mallorca, ara és una feina que ha estat el germe, diguem, la llavor que tots els arqueòlegs han seguit. Tots els arqueòlegs que han treballat aquí han seguit les petjades d'ell, no? I em va considerar un dels seus deixebles. Pot ser dels qui més va tenir relació amb ell, no? Perquè des de l'època del seminari ja el vaig conèixer. El vaig conèixer perquè ell va organitzar una cosa que tenia Mascaró, era apassionat per tot, era un home polièdric, no? Vull dir que ja saps que a més d'arqueòleg, era historiador, era cartògraf, era editor, un editor important que va... centenars de llibres va editar, no? No solament els seus, sinó els seus i altres, i d'altra gent, no? Però els seus, ell és l'únic editor. I Déu-n'hi-do el que va fer, molt. I sobretot, el primer que va fer, el més important que va fer, quasi, te diria que és aquesta feina de reconeixement del patrimoni pel camp, no? Ell es va patejar amb bicicleta i a peu, prenia nota de tot, era molt aficionat a la fotografia i feia unes fotos estupendes, és a dir, que té uns arxius, la família conserva uns arxius extraordinaris, i sobretot, una de les coses més importants de Mascaró és la tasca de divulgador. Va fer popular les coses dels monos, perquè pels pagesos totes eren coses dels monos. Clar, coses dels anteriors. No van a pensar en èpoques pretèrites. La gent que té menys cultura, quan se troba una cosa és de l'avi o del rebessavi o dels que venia abans, però no pensen en una gent de 2.000 anys enrere, com és l'avi. I ell ho va saber fer explicar. Mira, i jo me vaig relacionar amb ell per aquí, perquè ell va organitzar un concurs juvenil d'arqueologia. I en el diari, cada setmana, sortia una butlleta, una sèrie de preguntes que els estudiants, o adolescents, bàsicament, havien de respondre. Jo estava en el seminari en aquesta època. I jo, estava pendent de quan sortien els diaris, la butlleta aquesta, per participar, i en l'assessorament que jo tenia d'aficionat i tot això, el vaig guanyar 3 o 4 vegades en aquest concurs aquest. I com a premi, teníem, cada vegada que el guanyaves, teníem un llibre potent que ell havia editat, que és aquell primer d'allà de la llista, Si te'l mires, veus a dalt de tot a la dreta, dalt de tot a la dreta, aquell blanc, una mica brut i tot això que ha fet feina aquest llibre, allò és la prehistòria de les Balears, allò agafa... És un resum, bàsicament, d'una altra aportació importantíssima que va fer Mascaró, que era el corpus de toponímia de Mallorca. En aquest corpus, per exemple, la paraula talaiot, clar, no es podia resumir en una pàgina, ni en dues, ni en tres. Va fotre un capítol enorme, i el capítol enorme és aquí, en aquest llibre. I tot el que més, va fer una síntesi de tot el que tenia acumulat, estem parlant de l'any... Aquest llibre es va publicar l'any 68, i d'aquest llibre jo el vaig guanyar dues vegades. I després, al final també vaig guanyar el premi final, que era, us convidava en els guanyadors, a un guanyador, que era jo, vaig ser jo, i en el meu profe, el capellà, en Guillem Pons, us convidava a anar a Mallorca una setmana, tot pagat, tot, ens va tenir a un hotel de Serranal, i cada matí a les 9 del matí ell venia amb el seu cotxe, vinga, anem a passejar. I em va dur per tota Silla durant una setmana mirant tots els jaciments importants de Mallorca. I a tot allà on ell anava, si tenia una... si s'havia de reunir en tal, allà anàvem i van conèixer arqueòlegs. Aquest viatge va ser també una font important que em va enganxar.
Com era ell de caràcter?
De caràcter? Bueno, era un personatge notable. Un personatge notable que s'havia fet ell, totalment ell mateix, autodidacta. Només va fer l'escola primària. En temps de la guerra ja no... I després ja no va fer res més. O sigui, no va trepitjar... El grau mitjà, diguem, l'ensenyament no el va trepitjar. I la universitat d'on va rent, tampoc. És a dir que té més mèrit per això, no? Que és un autodidacta total. No n'hi ha massa persones que, sense cap formació, es dediquin a fer una feina d'erudits, no? Com s'ha acabat fer ell, és a dir que... basta de veure els premis que té i els reconeixements que va tenir en vida. I una vegada desaparegut, també, no?
Era Joan Carles de Nicolàs, arqueòleg i periodista menorquí, tot i que nascut a Madrid, el primer dels dos Joans que escoltarem en el programa d'avui. Estava escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i tot d'una torna. Thank you.
TV3 Ràdio és diàleg. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veient les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire i avui hem decidit sumar-nos a les celebracions de Sant Joan arreu de les Illes a la nostra manera, rescatant un parell de joans memorables entrevistats recentment en aquest programa. Acabam d'escoltar l'arqueòleg menorquí Joan de Nicolàs i ara és el moment de recordar els anys d'infància i d'adolescència de Joan Bibiloni Vivancos, un dels actors més importants del nostre teatre, eternament associat a la figura de Xes Fortesa i fi del barri palmesà dels Hostalets, frontera amb Can Capes. Aquí el teniu.
Comencem. Nom complet i quan vareu néixer.
Jo nom Joan Bibiloni Vivancos. Això de Vivancos ho he sorreat un poc perquè no era molt mallorquí. I a molta gent li crida l'atenció. Un record que quan va començar a fer televisió van venir una gent de fora que la feia per aquí i tots eren forasters, això, però ens agradava molt, clar, el nombre aquí s'hi van interessar molt, home, i un guany en aquesta sèrie, en fi, un moment de passió, un llàgrima de sang, això. Tenim a Juan Bibiloni, un mallorquín de pura cepa, pata negra, és verdad, Juan, tu com ho deies? Juan Bibiloni Vivanco, dice, cuyo, Vivanco, joder, pata negra, no me hagan estas cosas, Juan, pata negra, y vienes Vivanco. Bueno, sempre, bueno, vaig néixer a Palma, que són dels Hostalets. Exactament de Can Capet som jo. Quan a Capet dels Hostalets, i llavors vaig ser en Vicent Ferrer, que és el primer que de Can Capet. I vaig néixer allà, vaig néixer a Carosta, jo era d'aquest, no anava a les clíniques, encara en aquell temps. I vaig néixer allà i me vaig criar. Fins als 20 o 30, 30 anys vaig viure a Sant Ferrer i vaig viure el que és un barri.
De fet, era un dels pocs barris de Palma fora de l'Eixample tradicionals, diguéssim.
Sí.
Perquè l'Eixample en aquell moment s'estava omplint.
Sí, exactament.
Però gairebé tot eren solars.
Sí. Hi havia, bueno, el que es llama la banda de... Sant Sánchez, li deien ell, la banda de, jo què sé, de 31 de desembre, Blanquerna, aquell Rodaldo per allà, això, s'assembla aquesta. I llavors hi havia els barris tradicionals, com eren els Hostalets, com era Can Capes, l'altra banda hi havia Sort d'Escà. Jo sempre li he dit, encara li he dit Sort d'Escà, no li he dit La Soledat, i Son Coc i tot allò, i jo aquella cosa ho record molt, perquè aquells 100 o 200 metres del nostre carrer era la nostra vida, jo hem viscut tot, mos coneixien tots, mos veien tots, record perfectament tots els malnoms, els veïnats, que era brutal. Diu, ja, quan ell fos en Sornon, si el trobo fantàstic, en molt moltíssim, molt guapo, molt guapo. Però, a més, allò, és que nosaltres, en aquell temps, anàvem a Palma. Encara que passava el tramvia venia des d'Espandilla, passava per la carretera, que supos que ja se deia el carrer Aragó, perdó, Aragó, en aquell temps. Però nosaltres li deien la carretera, perquè era la carretera que anava a Inca, i era la carretera. I quan de Sant Bonet va a l'aeroport, allò tenia un pot de tràfic ja. La gent que anava a l'aeroport, taxi, autobús, i passava el tramvia. El tramvia era el medi de transport de tot el barri, de Vivero, de Rafal, i tot. Anàvem un tramvia, nosaltres anàvem... Hombre, ja fèiem un penjo allà en els lots.
Era des que no pagàveu.
El cobrador aquell home amb la bossa i el bitllet que el llepava per donar-te i tot allò. Era el barri, jo és que el recordo molt de carinyo, perquè la carretera, el Cati Cantó, començava. Hi havia Can Fonoll, que era el van. Enfront, Casa Farinera, que era la botilla. Llavors feies unes passes, és que fa molta gràcia, perquè hi havia mestre Felip, que era un home que no sé on feia feina, amb una banda a l'aeroport, però ell era el manitat del barri. Havien de posar un enxufer, anàvem a cercar mestre Felip. Havien d'una ratjola, mestre Felip ho va arreglar, mestre Felip. I llavors hi havia ses fanyerets, no me diguis que no sigui un nom, perquè m'ho recordo, les filles que jugaven junts, Antoni, la gent també era un poc així, però era cos i aquest home, Antoni Escols, era el mateix, Antoni Escols, Antoni Escols. El senyor Domingo i Doña Maria, que devien ser un poc més senyorets o més fills, m'entens? Hi havia una família que vivien encara tots per allà, els padrins, mares, que se deien Sescredo, no sé si venia d'Escredo, perquè... molt religiosa, no apareixien, però hi havia una Maria Lina Creda, una Catalina Creda, tots els fills, Antoni, en fi, era una cosa, era brutal. Que la nostra morta era de Can Elvira, perquè ma mare no mia Elvira, no n'hi havia moltes Elvires, i clar, era l'home d'en Elvira, els fills d'en Elvira, i Elvira, i tots eren allà. Llavors, així mateix, encara hi havia un bossi del carrer passat, no pareix que s'hi diu Padre Baiós, perquè ell ara no sé si ha canviat. I ja si mateix, més cap allà, hi havia dues botilletes més, perquè en aquell temps, ara, clar, tots són supermercats, però botilles colmades, no arribaven a colmades, però hi havia Can Apol, Can Tropell, i la lleteria, o la letxeria, perdona, en aquell temps, i la carboneria. I tots molts coneixíem. I hi ha gent d'aquesta que encara, els joves, encara en troco el fum de tant en tant, un metge, sobretot, en troco un ou, Bernat, i és molt... A mi em fa molta gràcia, és molt agradable recordar-ho. Bé, tothom se coneixia. Això, per descomptat, el matí obrit les portes. Ep, Toni, ep, Antoni, com va, Maria Lida, va bé, tal. Ep, sí, el vespre, per descomptat, en l'estiu, s'estada a la fresca. Això era... Va, era més gràcia, tothom ho desitjava. I se solien reunir més aviat davant que un o que un altre, sempre solien ser els mateixos, o... En fi, o davant que nostre, el carrer no el varen asfaltar fins bastant en van, el carrer no estava asfaltat. Record que una comissió de veïnats, una veïnada, hi varen anar allà, a l'Ajuntament, perquè, bueno, és que passava, clar, passava a Somater, passava a Serranisser, un home que no és Serranis, que aquell home ja pareixia de Serradís, ell, saps? Pareixia que ho havia Serradís, jo no sé si era bo, o si és que era ros, però tenia un aspecte ja de Serradís. Doncs aquest era brutal, la gent, més d'una manera, i recordo una història, no diré el nom, però hi havia una família que van estar, hi havia somó, va estar malalt, Toni, i tots els veïnats, en Toni fa tres dies, i com està, i tot el balcó, perquè tots eren planta baixa, llevat d'un altre que també hi havia el balcó, i bé, i Toni, no sé, ja, sí, tal, i un dia, ha vengut el metge, tot el que ha parat, diu, bé, ja, diu, no, diu, que va bé, ha dit, molta higiene, i se n'ha anat sense fer la recepta, que va, i tots, era una cosa que... Era molt guapo, era molt guapo el barri, era molt guapo. I nosaltres teníem més relació ja cap als hostalets, bé, als hostalets en si, perquè els carrers Fortosa ja eren dels hostalets, eren esquerre antes. Els meus padrins vivien en el carrer del nord, dins dels hostalets, i clar, nosaltres dins dels hostalets hi feia molta vida. Una altra cosa que interessava molt aquell relol era el camp del Balears, el camp de Sant Queralt. Ostres, que allò era... Era que estava... Ara, clar, ara tots són llades, els carrers safrets, que antes era Alberca. Allò era... Era Sant Queralt. Era Sant Queralt. Jo me'n recordo que de cara nostra, Sant Queralt, un costat el tenia de vora Reis Catòlics, i estava paral·lel a Reis Catòlics, fins en el molí de sort de Sant Queralt, que en aquell temps encara... És que clar, t'estic parlant de l'any 50. En aquell temps encara sort de Sant Queralt funcionava. I els amos i els fills de Sant Queralt pujaven en el replà que hi fa davall del molí de sort i allà i veien el partit de futbol del Balears, m'entens? Era una cosa preciosa. I la gent travessava des de Reis Catòlics fins a... No sé si encara ho era el local d'Etena, per mi de sort, per davant, si encara ho era, bona nit, com estàs? Tal i bé, bé. O sigui, que vam viure... Era fantàstic. Jo que a nostra, els dies que hi havia futbol, sentia aplausos, era quan ara són els equipos. Jo sortia de que a nostra, devia ser un menor de 7 anys, m'anava corrent sols, en els carrers Sant Queralt, allà hi havia una entrada, i me parlava allà a la porta, i un senyor m'ha llegat, parlava a la mà damunt, l'esquipet, o sigui, el passa, passarà allò, per si no te deixaven passar, i aquell senyor te passava, i tu, el partit de futbol era... I jo, en fi, em recordo anar a les carrers Sant Queralt, a veure entrenar al Baleares, a veure aquells... Encara recordo que en Brondo, me sona un jugador que no m'hi ha Brondo, que era una... no sé si era entrenador, la gent, era una vista, i quan hi entrenava els porters, i de tots aquests nins que hi ha darrere la porteria, llevats, perquè fotien unes bufetades, que veiaven, i tots disfrutaven. Eren una sèrie de coses que marcaven molt el barri, molt. Ja t'he dit, la carretera, recordo un accident molt greu a la carretera, recordo impregnant un cotxe que no sé què hi ha passat, i va pegar a un cantó, en el cantó exacte, allà, li passava una dona allà, i la vas, pam, la vas. I sé que el vaig veure. No vaig veure allà, allà però tot d'una cosa que van a sentir un ronot, tothom va sortir. I aquella persona estava com a doblegada. Una cosa que m'ha quedat per tota la vida. Tota la vida, una sèrie de comerços. Aquest cap de cantó hi havia una merceria, quina era, que era l'Aurora. Perquè jo m'apareix que de patir, mon mare va dir, tu sempre li deien a Pior, perquè hi havia ja xocolaters, a farmàcia, m'entens, tot això, ja en Ripoll, que era una botiga, una merceria, ja venia un poc de roba, m'entens, i tenia una gentada, i llavors hi havia una cosa que marcava molt, també, sa vida d'allà. Hi havia sa mistera, sa fàbrica de fosforera espanyola, amb una paraula, que estava a la carretera, feia tota la mançana fins a les carreres de Sant Rafael, allà hi havia la misteri. I allà feien feina, suposo, el 90% de dones d'aquell redol feien feina a la misteri. I era una cosa, de matí del cel, per exemple, sonava el pitó i ell, i senties passar les dones, que sortien serrant, si m'han anat, si avui de matí he fet xocolata, faré jo què sé. Farem arròs avui, i quan t'acabava sonava el pitó, era una cosa preciosa. I en el costat de la mistera, de la banda allà, no de la carretera, que estava més a la dreta, hi havia cases monges, les monges de la Milagrosa. Les monges de la Milagrosa són aquelles monges franceses que duen aquella toca tan grossa, i allà tots, els nens i nines del barri, anàrem a escola a cases monges. I jo ara te podria nomenar 10 noms de les monges, Sor Joaquina, Sor Maria Antònia, Sor Maria. Sor Maria va ser una monja que va sortir de monja des de molts anys i va venir al barri a saludar la gent i va ser un aconteciment. Ha sortit, Sor Maria ha sortit de monja i va venir a saludar-me i totes estaven com a... I les monges parlaven en ditxó, nosaltres parlaven en ditxó allà, figura't, i vam anar a escola allà fins a 7 anys. Perquè llavors ja s'havien de separar nines i nines. Però això em marcava molt. I a dins dels hostalets, allà de vora la parròquia, del Caracol, hi havia les Agustines. És a dir, una part del barri anava, més que en cap, anaven a la Milagrosa i els altres anaven a les Agustines, que ara hi ha Santa Mònica i tot allò. Ah, hi ha un nom que l'he de recordar, i ara que no sé exactament, estava a 200 metres de casa, a Sant. Nosaltres encara, qualsevol de nosaltres, nostra edat, si ja han d'anar una banda, bé, molt bona manera Barguell. El Barguell fa 30 anys, ja el vaig de Santander. I... però ja nosaltres, i això, clar, jo vol dir el Barguell, i, clar, pobre, no era bones, perquè de vegades de bones Barguell hi havia escàndol recreatiu, és que tenien la clau i anàvem a jugant, escàndol recreatiu, tot l'altre, vull dir que era una cosa, i davant el Barguell, una altra cosa com la mistera, les sedes. Les sedes era, bueno, feien roba de seda, i anava des de... bé, el que ara és l'escola d'idiomes, això eren les sedes. Eh? I tota aquella gent per aquell barri, la dona també va anar. Després de les sedes, les cotxeres dels tramies, aquí arriben fins a les carreres del Font d'Estel, i tot això jo vaig veure derrumbar les cotxeries dels tramies, i segons que antigament hi havia un túnel dins els lots, passàvem per aquell, bueno, un túnel, pots imaginar, forat, un hospital, una cosa així, fos l'hòstia, que... era un record amb molt de carinyo, vull dir, amb bona
carinyo. D'on venia la vostra família? Perquè el vostre pare era de Palma, pel que deies, els predics ja vivien aquí a Palma, però la vostra mare?
Mon pare era va néixer a Palma, perquè ja estaven en Esquerra del Nord. El padrí era del Gaire, era de Can Bassa. Bueno, encara ja n'hi ha a Bassa, no fa molt, vaig anar per allà i vaig trobar un Serran, Serran, vaig dir, tu eres cosí, som fill de cosí, tu i jo, perquè sí, el padrí era Can Bassa, i el padrí, si no vaig equivocat, era de Son Sardina, però segons que quan se quedaren d'ell era anar a viure aquí, en el carrer del Nord, una quedota fet molt aguda, molt una planta baixa d'aquestes tipus, i era amb una font entre les dues cases que se repartien la cisterna, i la banda de mo mare, era... Ma mare va néixer, ara no sé si va néixer a Palma o en què, però sa padrina, que jo no la vaig conèixer perquè se va morir quan ma mare era petita, era d'Inca. I el padrí,
jo
pràcticament no el vaig conèixer, el padrí era Domingo Vivancos, José Domingo Vivancos. I jo sempre faig com a la broma de dir que el padrí va ser el segon foraster que va venir a Mallorca. Perquè, dic que segon, perquè havia vengut un germà seu, el tio Pedro, que li dèiem, que era, meu pare, que era vinero, i vivia a Sort de Sià, se va quedar amb una mallorquina a Sort de Sià, que era una tia de ma mare, allò. I jo dic, bueno, el padrí, digués ser el segon foraster, però hi va venir, i va dir al germà, vine cap aquí, anava allí, era molt d'això. I el padrí va venir, i... eren tres germanes, ma mare, sí, vivien, eren família molt humil, i de petitona ja feien feina, m'entens, cuidant uns nens, es pedria tot sol, perquè se li havia mort la dona, devia anar de capoll el pobre, m'entens, i una nineta de 10 anys ja cuidava, jo, saps que hi ha una sort que és, que molt anomenat Son Fuster, allà hi havia un hora, jo em recordo bastant de la classe, inclús, si ara fos això un programa de tele, mostraria una foto en la classe de la possessió de Sant Fuster, vestit de pagès, que ja anava allà, ma mare, m'ho pareix, que cuidava, devia cuidar la nina, no ho sé, i una altra germana feia una cosa, i l'altra feia una altra, i varen realment, se varen criar en ses ties, o cosa així, va ser tot un procés, aquell de criança, d'aquelles dones, així, però érem així, estàvem dividits. Eh? Jo no era mai a Murcia, jo era un dia a Mazarrona, però me'n... me'n recordo que un dia, no sé qui era un dels teatres, que em va dir, diu, conya, tu que es fos teu, va ser molt bé, que bé, i jo... Som mig de Mazarrón, ja, que no vull.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i ivetres.rg/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.